Benvinguts al Rius de Vi, el programa d'actualitat vitivinícola de la comarca del Priorat, un programa amb el suport i patrocini de Rius de Rius, assessoria vitivinícola integral. Al flaix informatiu repassarem els avisos de sanitat vegetal després d'una setmana marcada pels ruixats dia sí, dia també. Les preguntes d'avui seran tres preguntes solidàries perquè li hem demanat a Josep Maria Beltrán, com a organitzador del Marroig Pi Solidari, que ens expliqui els actes previstos el proper 7 de juny en aquest municipi. El tast ens portarà a Poboleda, on la Sandra Doix ens va rebre i ens va guiar pel Salanques 2011. I Toni Nensà ens posarà punt i final al programa amb una història de taverna. Iniciem el flaix informatiu amb dos avisos del Servei de Sanitat Vegetal de la demarcació de Tarragona relatius, com no, a la vinya. Pel que fa al mildiu, les pluges d'aquesta setmana han estat generals a totes les comarques, amb una variació d'entre 10 i 20 litres, excepte al Priorat, on les pluges van ser sobre els 5 litres. Com ens trobem al voltant de la floració, el moment més sensible a la malaltia i es preveuen noves pluges, es recomana mantenir protegides les vinyes amb productes penetrants o sistèmics, recordem, contra el mildiu. Per tant, si no és així, perquè no es va realitzar el tractament que es va aconsellar la setmana passada, seria urgent tractar el més aviat possible. En el cas de les finques amb producció ecològica, s'aconsella mantenir les vinyes protegides a tots els indrets. També hi ha un avís relatiu a la vinya, en aquest cas respecte a la cendrosa. Recordem la importància dels tractaments preventius. El segon s'ha de fer a l'inici de la floració, si es fa amb productes líquids o en plena floració, si es fa amb sofre pols per espolvoreig. També fem referència als avisos de sanitat vegetal del cirerer, en aquest cas respecte a la drosophila Suzuki. Es demana que es mantinguin protegides aquelles varietats que es trobin en maduració, ja que és el període de màxima susceptibilitat. Els productes autoritzats, especialment per la drosophila Suzuki, en cirerer són el dimetotat al 40%, piretrines 1,4%, espinosat 48% i espinitoram 25%. Recordeu avisar al Servei de Sanitat Vegetal si detecteu danys. Pel que fa a la horta, no podem deixar de fer referència a l'enciam i l'efecte del mildiu que comentàvem abans per la vinya, ara ho fem respecte a la ceba, l'enciam i la patata. Les altres humitats i temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties i per tal d'evitar-ne la seva proliferació, cal mantenir els cultius protegits. I en el flaix informatiu d'avui no podem deixar de fer referència a la presentació de la Fira Reus Viu el Vi, que es celebrarà a la capital del Baix Camp el proper 6, 7 i 8 de juny, el proper cap de setmana, una fira que inclou cellers de les denominacions d'origen de l'àmbit comarcal de la Cambra de Comerç de Reus. Al Rius de Vi estarem molt pendents i també als serveis informatius de Ràdio Falset. El proper dissabte es celebra a Marroig la quarta edició del Marroig Vi Solidari, una festa solidària que serveix per recaptar fons per a la investigació oncològica infantil. Josep Maria Beltrán és un dels organitzadors. Senyor Beltrán, quins actes hi haurà més enllà de la venda del vi solidari el proper dissabte a Marroig?
Aquest any la festa començarà a les 8:30 amb una caminada solidària. Després hi haurà cercavila amb els gegants i grallers de Falset. Després hi haurà la conferència oncològica al casal. Després hi haurà un petit vermut on se podran degustar els vermuts, els vins blancs i els cellers participants. Es podrà comprar el vi solidari. Després anirem a dinar i a la tarda doncs, començarem ja més el format que tots coneixem, no? La venda de productes solidaris, el vi solidari, degustació. Llavors també fem aquestes jornades poètiques que es diuen al juny la falç al puny. Tenim dos concerts a la tarda, los Cheik a les 6 de la tarda, concert acústic, i a les 8 un concert de jazz amb el grup Jazz Cat. Després, pues, sopar solidari i a la nit concert amb el grup Cat Rock. I, bueno, ja està la matinada, que tancarem amb un DJ, que es diu DJ Guillem, que és un noi de Montblanc que ho fa molt bé i és una bona manera d'acabar la festa.
Qui són els padrins de la nova edició del Marroig Bisolidari, que recordem es presenta la setmana vinent a Barcelona?
Primer, doncs, ja van començar els primers anys amb l'apadrinament del Joan Barril. Després, l'any passat, vam tindre també dos padrins que ens van ajudar molt, l'Empar Moliner i el Quim Vila. I aquest any doncs, ens apadrina el Màrius Serra i l'Ada Parellada. Vull dir, són gent doncs, que tenen aquesta sensibilitat, no? Mm-hmm. Per ajudar doncs, a recollir fons per a la investigació del càncer infantil, que al final la investigació és la clau de tot, i doncs, molt amablement doncs, ens apadrinaran, vindran a la presentació i bueno, així dona gust fer les coses, no? També m'agradaria dir que ens han il·lustrat etiquetes doncs, diferents artistes, com la Roser Capdevila, Javier Mariscal, Nazario, l'Eduard Arras Bravo, també el Toni Soler, i aquestes etiquetes dius que també estiran posades en les ampolles i es vendran al costat de les ampolles dels nens, també per 10 euros. Vull dir que qualsevol li podrà tocar una etiqueta del, una ampolla amb una etiqueta del Mariscal o de la Roser Capdevila o d'alguns dels nostres padrins.
I finalment, faci una mica de balanç d'aquests primers 4 anys.
Sí, sí, cada any anem a més, però el que estem molt orgullosos i molt contents és que anem a més amb la xarxa social, no? Cada vegada hi ha més gent que vol participar, que ens vol ajudar, i a part de que si és veritat que creixem amb número d'ampolles, creixem amb recaudació, per nosaltres l'important és créixer amb amics, amb gent que ens vol ajudar a tirar endavant aquesta iniciativa i en definitiva, pues, com més siguem, millor per tots. No?
Si el darrer tast ens portava a Mas Martinet, avui anem una miqueta més lluny, ens introduïm una miqueta més en el Priorat i estem a Poblet, al senyor Mas Doix, amb la senyora Doix, bon dia.
Bon dia.
Gràcies primer per acollir-nos i pregunta obligada de cada tast. Quin vi tastarem i per què?
Doncs avui tastarem el Salanques 2011, perquè és un vi que per mi és molt representatiu de la zona i a nivell de qualitat-preu pues, està molt bé.
Uh-huh. Abans d'entrar en el que és el tast pròpiament dit, la fase visual, efectiva, el gust, ens pots dir una mica les característiques d'aquests xalanques?
Doncs aquest xalanques té una característica especial, perquè el 2011 ens vam trobar amb la decisió de dir si fèiem dois o no fèiem dois. Vam considerar que la qualitat no era adequada i per tant tot això ha anat dintre del cupatge dels Salanques. El Doix és un dels nostres vins que doncs, utilitzem la vinya més vella i és una mica el referent de la casa, però aquest any doncs, se l'han portat als Salanques i considero que el 2011 és un vi molt afruitat, molt estructurat, amb una paladar molt suau, molt fresc també, a pesar de l'anyada que vam tenir del 2011.
Un any complicat, doncs, a nivell meteorològic.
Sí, va ser un any en què doncs, bueno, portàvem una precipitació molt bona, un creixement molt bo, però després ens va arribar el juliol, l'agost, molt castigats per la pluja, i llavors al setembre vam rebre unes petites precipitacions però que no van afectar amb res a la vinya. Llavors va ser un any en què es va haver de decidir bermar abans d'hora, diguem-ne. Si normalment anàvem a finals de setembre, octubre, doncs a mitjans de setembre, principis, ja havíem collit alguna cosa el 2011.
Mm-hmm. Doncs,
I aquí tenim com a varietats, tenim un 65% de garnatxa, un 25% de carinyena i la resta és xirà. És l'única forània que treballem nosaltres, perquè tot el que eren cabernets i merlots que d'inici havíem plantat ho estem eliminant, perquè ho estem canviant, vull dir, cap a altres varietats. Perquè doncs, són varietats que no s'han adaptat, des del meu punt de vista, no s'han adaptat al territori, pateixen molt la falta d'aigua i llavors no tenen una linealitat els productes. Pot ser que un any sigui un vi excepcional i després l'any següent pues, sigui un merlot o un cabernet mediocre. Llavors això no estàs fent un producte sempre igual, però intentes mantenir una línia. I aquestes dues varietats no t'ho porten, això.
La llicorella és massa exigent.
Molt exigent, molt. Exigent per la vinya i exigent per nosaltres.
Doncs si et sembla, anem entrant en el tast, pròpiament dit, no és un tast professional al 100%, però sí que ens agradaria que ens expliquessis doncs, què veus tu en la fase visual d'aquest Salanques 2011.
Bueno, el Salanques 2011 doncs, té un color molt viu, molt violeta, manté molt les tonalitats vermelles. De capa diríem que té una capa mitjana alta. Després ja passem a la part olfactiva. Sempre és un vi que quan s'obre doncs hem de deixar, jo normalment recomano decantar uns 30 minutets.
30 minuts?
Sí, 30 minuts abans de l'àpat anem a prendre, però si no, vull dir, obrim, però és un vi que ens evolucionarà en copa. Des del moment en què el servim fins al cap de 10 minuts, 15 minuts, sempre ens està evolucionant en copa, s'està oxigenant. Llavors, el que notem a nivell de nas és una fruita molt vermella, amb tocs de fruita negra, com és la mora, també. Després, un punt de pedra, i també una part més especiada. Jo m'agrada molt associar-ho a lo que és el bosc mediterrani, perquè té molta de fonoll, té molta farigola. Llavors,
molt
té
aquestes... fruita del bosc.
I fruita del bosc també. Per això, fruites del bosc que agafen tant fruita vermella com fruita negra també.
Molt, molt fresc.
La fruita molt, molt fresca.
I estem parlant d'un 2011.
Sí, sí, sí. Vull dir, va ser una feina molt dura, realment. Jo ho recordo com una anyada que la vam patir molt tots. Des de la gent de camp fins al celler. Però penso que la feina i l'esforç que vam patir doncs es veu representat dintre del vi. I després a part gustativa... té un taní molt fi, que encara bueno, pot evolucionar més dintre l'ampolla. Una acidesa molt bona, molt fresca, una estructura molt fina. Però és un vi que doncs, té un potencial de guarda interessant. Potser podem anar dels 15 cap als 20 anys. Sí.
15-20 anys de...
Sí.
De guarda.
Potencial de guarda. I, clar... jo sempre dic que fins als 3 primers anys en ampolla sempre es van afinant molt a nivell de paladar, sobretot tot el que és el taní es va arrodonint i es va afinant i ara estem en aquesta fase.
És interessant que treguis el tema de guarda, perquè no sé si dir-li rumor o idea que havia hagut al Priorat, que els vins del Priorat no aguantaven, Priorat i Montsant, els vins de la nostra comarca no aguantaven tan bé i estàs trencant aquest jo diria rumor.
Bueno, no, és que aquí tenim una cosa molt bona que a la part és dolenta, que és el grau, vull dir, tenim uns graus elevats, doncs això ens protegeix els vins també de certes evolucions o que certs microorganismes es puguin desenvolupar. I a part, jo per la zona que represento, que és Poboleda, també tenim una acidesa molt alta i que fa que els vins puguin envellir molt bé, perquè per exemple, l'altre dia vaig obrir un 2005 i té uns colors que, a veure, no et diré que manté el violeta, però un vermell intens, vull dir, els colors s'aguanten moltíssim i sí que es nota un taní com a més fi, més domat, més rodó, més sedós.
També volíem vindre a Mas Dois perquè ens ha fet molta gràcia qüestió que ens trobem a la nostra comarca, que són aquestes generacions. No estem parlant de dos, en el cas de Mas Dos estem parlant de 5 generacions vinculats al priorat. Com es viu això? Com es viu aquesta herència?
Pues amb molta satisfacció. Jo a vegades hi penso, no? Quan estàs a les vinyes i dius, ostres, estem aquí, però els que han estat aquí han sigut molt valents per continuar, perquè va ser just després de la filoxera que es va, el meu rebesavi va decidir replantar vinya, Garnatxes i Carinyenes. La vinya més antiga data del 1902. Llavors, no sé, jo penso que és una responsabilitat molt gran. És una herència molt bona, però a la vegada és una responsabilitat molt gran, perquè estem cuidant vinyes de 100, 110 anys que encara t'estan donant fruit. I el fruit és el que utilitzem per fer els nostres vins. I elles, ja podem dir que el priorat és dur, que és difícil, però elles encara segueixen donant fruit. Vull dir, jo per mi són sàvies, són vinyes molt heroiques, o sigui, que han estat aquí, han aguantat, han resistit el pas del temps, i a part super sàvies, perquè estan super adaptades al clima i cada any produeixen el mateix, sense anar cap a sobreproduccions. Elles es van mantenint, elles ja coneixen el clima que tenim aquí, saben que l'estiu és molt càlid i que després la reserva d'aigua és molt poca.
Si em permet certa ironia, amb 100 anys alguna cosa
per això et dic que jo les considero molt sàvies. I després, bueno, a nivell familiar, doncs una satisfacció d'anar passant de generació en generació i veient que encara es vol continuar.
Responsabilitat? El pes de la responsabilitat es nota?
Sí, clar que es nota. Clar que es nota. Es nota, però també hi ha la satisfacció de que tots ho vivim molt i ho compartim. Però bueno, el pes hi és, evidentment. Hi ha una tradició important al darrere.
I es continuarà, entenem.
Sí, les intencions hi són. De moment jo continuo i els que vindran no sé.
De quina producció estem parlant del Celler Mas Dos?
Nosaltres estem en unes 40.000 ampolles. 40-45.000, sí.
I un, jo m'atreviria a dir, un clàssic que ens hem trobat als Rius de Vi, a cada celler que hem parlat, quan es parla d'exportacions, d'unes xifres bastant importants, és el vostre cas?
Sí, vull dir, el priorat és una realitat. Vull dir, sobrevius de l'exportació. Tot el que és mercat nacional, doncs, costa molt.
Pots donar alguna xifra?
Bueno, estem pues, entre un 75 i 30, sí. 75 que se'n va, eh?
Uh-huh. Algun mercat exterior que destaquis?
Bueno, n'hi ha diversos, però el que és més gran i per tant mou més volum sempre és Estats Units, vull dir. Però a nivell europeu estic contenta per la representació que tenim en diversos països.
Doncs hem arribat al nostre final del nostre temps d'aquest cas. Tornar-te a agrair, Sandra, el fet que ens haguis acollit aquí al Celler Mas Dos i ens haguis parlat d'aquest Salenc, que és un vi que tu consideres doncs, que va ser molt dur, però que a dia d'avui, aquest 2014, encara guarda doncs, tot una miqueta aquest patiment, però amb la satisfacció d'haver-ho superat.
Sí, avui en dia ho podem disfrutar. Tot l'esforç que vam patir en el seu dia, ara ho podem disfrutar. La part maca del vi és aquesta, que tu treballes, és difícil, hi ha un esforç al darrere, però sempre hi ha un moment que tu pots disfrutar la feina que has fet.
Moltes gràcies, Sandra, i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Tis wine, what's made to rule the day. Tis wine, tis wine, tis wine. Tis wine, what's made to rule the day. And not the flaring sun. Tis love that should on either sway. And not the
justament avui, que a Capçanes hi fan una jornada de cultura popular dedicada al Carrasclet, potser no està de més que recordem que Capçanes va entrar a la història a mitjans dels anys 90 del segle XX en elaborar el primer vi kosher que es feia a Espanya des que els jueus van ser expulsats al segle XV, poca broma. Ja saben de què va això. El vi kosher és aquell que ha estat elaborat segons les estrictes normes fixades pel judaïsme més ortodox. La història és que corrien els anys 90 i aquella jugada lògica que gairebé va començar de casualitat s'ha acabat convertint en una de les grans estratègies d'imatge de la cooperativa i del poble. En les èpoques de verema, per Capçanes hi passen periodistes de tot arreu i de tota manera interessats a veure en acció el rabí i els seus ajudants encarregats de garantir que tot el procés de vinificació es faci d'acord amb els preceptes kosher. Entre d'altres consideracions, aquests preceptes estableixen que no es poden utilitzar productes químics en el conreu i que un cop entra el raïm al celler i fins que els vins són embotellats, només poden estar en contacte amb les persones autoritzades pel rabí. Per exemple, el botó de posta en marxa de la derrapadora ja no el poden accionar ni els treballadors de la cooperativa. Ho ha de fer un jueu enviat pel raí si no es vol contaminar i posi cometes al most. El vi ha de ser pur i tot contacte impur, el contacte d'un humà no autoritzat, una dona, per exemple, o d'una simple mosca amb el líquid, invalidaria tot el procés. El que possiblement molta gent no sap és que tot plegat va començar en una fira. Els de Capçanes hi eren i per allà hi va passar un senyor que després de tastar els vins que llavors tenien a l'estant va sentenciar. No sé si ho saben, però aquest vi podria ser un gran vi kosher. I el capçanenc de l'estant va dir, expliqui-m'ho, sisplau, perquè la veritat és que llavors, a principi dels anys 90, aquell bon home de Capçanes de kosher no en sabia res de res. I així va començar tot. Es van posar en contacte amb el rabí de Barcelona, van fer algunes provatures i fins al dia d'avui. Així que, més enllà de pensar quina sort van tindre els de Capçanes amb el kosher, també en podem treure dues conclusions òbvies. Primera i principal, el vi ha de ser bo. I segona, s'ha d'anar a les fires.
Fins aquí el Rius i Rius d'avui. D'aquí 15 dies hi tornarem amb més actualitat del món del vi i tots els detalls de Reus Viu el Vi. Els ha acompanyat al control tècnic i a la veu Jordi Soldevila. Recordin que aquest programa compta amb el suport de Rius i Rius Assessoria Vitivinícola Integral. Ens veiem d'aquí 15 dies. Si volen tornar a sentir aquest espai, es repeteix demà a les 9 del vespre i dilluns a partir de les 8. Gràcies per la seva atenció i que passin unes bones setmanes. Adeu.